Vinc per donar fe. Quan van dir-me que al poble hi havia un vampir, vaig preocupar-me de seguida per la meva cosina Amèlia. Ella era una dona predestinada que agafava totes les passes i quan perdia l'equilibri es produïa unes fractures complicades, veient-se-la sovint enguixada, maldant per fer vida normal enmig del sofriment. Aquesta era la seva virtut, la punya contra l'adversitat, i per dir-ho en termes vulgars se la buscava sempre. A més, a desgrat de pecada grossa, tenia una blancor espiritual, una transparència de cutis que cridava l'atenció. A mi personalment no m'atreia, però es comprèn que un vampir s'hi pogués il·lusionar. Amèlia, vaig dir-li, mentre no cacin aquest tipus, procura no sortir de casa, acosta't al braser i fes mitja, estigues quieta, que nosaltres ja et portarem tot el que et faci falta. Em sortí replicant que ella no estava per històries i que el nostre no era clima de vampirs. En això tenia raó, i ja se n'havia parlat pel poble. En canvi, els vells deien que la culpa era de les proves atòmiques, que ja en un altre ordre ocasionaven canvis de les estacions i afectaven el règim de pluges. El cert era que el vampir, en poc més d'una setmana, s'havia xuclat el noi mitjà del Flaquer, que estudiava el tercer any de batxillerat, i una noia mig baldada que tenia fama per la seva traça de brodar coixineres. Estàvem esverats, perquè delictes així, a desgrat d'alterar l'ordre, no es persegueixen d'ofici i les forces vives se'l volien treure del damunt passant-lo a la Creu Roja o al braç eclesiàstic. La cosina Amèlia no s'immutava. Dia per l'altre, de cara al vespre, venia a portar galetes als nens, amb el vici de pujar l'escala a les fosques. Com més advertiments, era pitjor. Un dissabte vam sentir un gran renou que feien uns veïns que tornaven del cinema. La senyora va començar a xisclar i tots vam sortir a veure què passava, per presenciar un espectacle tètric. Estès de biaix en un replà, hi havia el cadàver de la cosina Amèlia. Hi ha maneres de dir que s'acuden a falta d'altres, però no era pròpiament un cadàver, sinó una mena de bossa de plàstic mal inflada, amb tot de galetes escampades pel voltant. Les faccions de la meva parenta s'endevinaven entre plecs d'una matèria exànima. En qualsevol altra circumstància, jo hauria corregut alçant-la amorosament per depositar-la en un sofà. En aquell cas, no vaig fer-ho, i fins m'esforçava a impedir que altres s'hi acostessin. Tocar algú desaparegut de mort sobrenatural fa respecte, i en el cas dels vampirs, doncs, és sumament exposat. Va semblar-me que el municipi s'havia de fer càrrec de les despulles i arreglar l'enterrament, però l'alcalde s'hi va oposar. Segons en recordar, una persona morta per un vampir esdevé vampir ella mateixa, per sortir de la seva tomba i continuar una estranya labor de proselitisme. Fent valer la seva autoritat, m'ordenà que entrés a casa el que quedava de la cosina Amèlia amb instruccions de vigilar-la perquè no fiblés ningú. La minyona la va pujar i la col·locàrem damunt unes posts amb cavallets que havia fet construir pel tren elèctric dels nens. Encenguérem tots els llums del pis sense reparar en despeses, perquè aquests éssers abominables, pobra Amèlia, si em sentia, temen la claror i vam començar una nit neguitosa plena de sobresalts. La meva dona, que per un ratolí o un insecte que entri a la cuina ja s'esbalota, estava fora de si. Em retreia cada moment que la cosina ho era per la meva banda i que el meu deure era embolicar-la amb una manta i portar-la a Granollers, a casa la meva tia. S'aplicava a dir-me coses desagradables de la meva família sobre si sempre tenien malalties rares, en contrast amb la seva, que era una gent normal que acostumava a morir de feridura. Jo li perdonava perquè, en el fons, també estava ressentit amb la difunta. Els nens es van excitar i es negaren rotundament a ficar-se al llit, com que la seva vida era més aviat monòtona, de casa a l'escola, de l'escola a casa, fins a les vacances d'estiu. No em vaig veure amb cor de privar-los d'aquella sortida de rutina. I el gran, que és molt estudiós i ha llegit força, fou el primer en tocar de peus a terra. «La manera d'acabar amb els vampirs», afirmà, «és clavar-los una estaca ben punxeguda al pit i, per lligar-ho, tallar-los el cap». Perquè s'entretinguessin, vaig donar-los un ganivet i la pota d'una cadira esvinçada, encomanant-los que hi fessin punta. Mentre s'ocupaven amb aquesta feina, trucà un veí que era el distribuïdor de gas del poble i per aquest motiu el teníem aviciat. Imbuït de la seva importància, l'home mesurava les paraules i era amic de fer sentències. Contemplà el cadàver, tapant-se discretament la boca amb un mocador i digué:
no tenim remei nosaltres. Volem entrar al mercat comú i encara ens passen aquestes coses.
va seure una estona, convençut de l'obligació de fer el panegíric de la morta i començar a lluar les seves virtuts, confonent-la amb una altra cosina meva, l'Enriqueta, que encara és viva i ningú no la pot veure. Després s'abandonà la vulgaritat criticant la policia, amb allò que era molt bona per agafar el pobre que roba un pa, però que fallava en els casos de veritable lluïment. Els nens entraren amb l'estaca fuada i jo em vaig avergonyir, ja que em sabia greu que un veí presenciés determinades intimitats. En canvi, ell, que era instruït, comprengué amb una sola mirada i no tan sols ens aprovà, sinó que ens estimulava. «Oh, s'ha de fer!», va dir. «És l'actitud més raonable i correcta, i com més aviat, millor!». Discutirem llavors per qui havia de clavar l'estaca. Jo volia que fos la meva esposa, puix que ella estava acostumada a matar l'aviram i a posar injectables, dues operacions que a mi m'esborronen. S'hi negà. Emparant-se en el fet que si passava alguna desgràcia, tota la vida li faria retrets. Vaig allargar l'estaca al veí. «Sense compliments, home. Aquí tots l'apreciem molt i l'Amèlia, si ho veia, estaria molt contenta». S'excusà amb el criteri que, a desgrat de l'efecte mutu, era lié a la família i no li pertocava el privilegi. No obstant això, la meva presència serà útil. En la impossibilitat de trobar un notari a aquestes hores, s'ha d'estendre un acte signada per dos testimonis. Jo faig un. Acordàrem que l'altre podia ser la portera, que ens devia moltes atencions. Maldà resistir aferrant-se al pom de la porta, però li prometérem 5 pessetes i es blegà. Encara, mentre el veí redactava l'acte, vaig provar una escapada tractant de convèncer els nens oferint-los l'estaca. «Nens, no ho voleu fer per l'Amèlia, tant que us estimava, pobreta?». Agafant-se les mans al darrere, negaren amb el cap dient que eren massa petits. Veient-me obligat, em vingué un gran entendriment. Me l'estimava molt, l'Amèlia. Havíem jugat de menuts i la seva mare sempre em donava a berenar i em pentinava sense fer diferències amb els seus fills. Resignat, però no pas convençut, em vaig entestar que desinfectéssim l'estaca. Em semblava una delicadesa final que no podíem defugir perquè l'Amèlia i jo duíem el mateix cognom i ens aveníem molt. «Però si la cadira estava ben neta!», protestà la meva esposa. «Després no tindràs alcohol per afaitar-te!». Malgrat tot, em van complaure i arribar el moment de la meva intervenció. A mi em costa decidir-me, però quan ho faig és molt difícil que em puguin aturar. Un altre qualsevol, pusil·lànime com jo sóc, agafaria l'estaca amb les mans tremoloses, cloent els ulls per clavar a cegues. Jo no, lúcid, serè, vaig buscar l'indret del cor i feina hi hauria hagut per fer-me tornar enrere. «Amèlia, nena, és pel teu bé», vaig dir amb una veu pausada i clara. Esquivant els ossos, vaig travessar-la amb tanta força que l'estaca es despuntà en trobar la fusta de la taula. El cos feu una lleugera convulsió que, segons el veí, era deguda que la bèstia que la meva cosina portava dins espernegava, encara bo. Ens en vam anar a dormir, una mica excitats, perquè vaig haver de pagar els nens per llur entossudiment a que talléssim el cap, cosa que a mi ja em semblava de més a més. L'endemà sol·licitàrem el permís d'enterrament i l'alcalde encara el negava. Però quan va veure l'acte amb la data i les signatures, es desarmà. «Els felicito», digué. «Mai no hauria cregut que se'ls acudís amb papers i tot». I autoritzar el sepeli, al qual no van planyar res. Aquesta devia ser la fi del vampir, perquè no tornà a causar molèsties, i no se n'hauria parlat més, de no ser per una periodista de Barcelona que vingué al poble per fer-me un reportatge. Embolicar una cosa tan diàfana com la que acabo d'explicar, parlant amb les comares, preguntant, escatint, sense ni tan sols respectar el dolor de les famílies perjudicades, inventant novel·les, prescindint del mal que feia. Segons ell, el noi del flaquer i la noia mig baldada havien mort per deficiències de la nutrició i la meva cosina es desmaiava amb freqüència. Amb els altres em guardaré prou de ficar-m'hi. Però allò de l'Amèlia era calumniós. En tota la seva vida, i ja passava de 40, només s'havia desmaiat 3 o 4 vegades per la seva mania d'encotillar-se. Hi ha gent que parloteja, i el mal que sembra queda.
Si jo fos aprensiu, tindria el rossec d'haver-me carregat l'Amèlia. Jo que l'estimava com una germana.